¿Sabías que la vida media de un neumático es de 35.000 kilómetros? Por tu seguridad, revísalos.
Goodyear, Efficient Grip, Performance, 205-55-16W por solo 62 euros.
En Norauto, precios bajos todo el año y tus compras online en norauto.es.
Ahora te lo ponemos fácil. Abrimos hasta las 22 horas.
Radio Alcoy, Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
Hola, soy Coco. Me voy a Terrenatura Benidorm. Animales y naturaleza en familia. Pero ahora quiero ir a Acuanatura Benidorm. Agua y diversión en familia. Y puedo hacerlo sin problemas. Gracias a la entrada combinada. Dos experiencias en una. Terrenatura y Acuanatura Benidorm. Entrada combinada desde 24 euros. Más información en terrenatura.com o en el 96-607-2770.
Échelo, ¿aún vas tan a presa?
Vaig ahir al Monte Carlo a veure a Juan.
A Juan, mare tàpem. Però si això no està bé.
Està malalt?
No, dona, no, està molt bé. Ai, la locura de Juan.
Això sí que ho sé, si no de què? Ensalades del xef, clòxina de València, croquetes de bacallar, calamars Monte Carlo i platja elegit com...
Paella valenciana, arròs a banda i al forn, gazpacho andalús, salmorejo i...
Crema fresca de meló i tota classe de carn i de peix a triar.
Que locura, senyor, que locura.
Ah, i totes les begudes, cafè i postre de regal.
I per tan sols 10 euros no vens al Monte Carlo.
T'esperem en l'avinguda Pont de Sant Jordi 2 i 4, Alcoi. Telèfon de reserves 965-52-33-55.
Del 15 al 20 d'agost, Fira de Xàtiva. Vine a gaudir de l'ambient únic de la fira més antiga de la Comunitat Valenciana. Tradició, artesania, música, atraccions, teatre, espectacles, esports i festa nit i dia. T'esperem a la Fira d'Agost de Xàtiva. Des de 1250, per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
Va, Mariu, quita el taxi ja.
Radio Taxi L'Alcoyà, teléfono 96-652-3030. No dejes que te confundan, somos los de siempre. Si vas de copas, toma un radio taxi. Recuerda, 96-652-3030.
Aquest estiu gaudix al peu de la Mariola a Cocentaina. A juliol, agost i setembre, vine i gaudix dels tresors de Cocentaina. Apunta't a les visites guiades gratuïtes cada dia de dimarts a diumenge i coneix la riquesa de la vila comtal contestana. Descobreix els seus carrers, els seus racons i els llocs més emblemàtics de la vila medieval. Dos torns d'eixides tots els dies de dimarts a diumenge, a les 10 del matí i a les 7 i mitja de la vesprada, des de la porta del Palau Comtal. A més, 5 torns de visites diàries de matí i de vesprada al Palau Comtal de Cocentaina. Endinsa't en els seus murs, deixa't portar per la seva història i coneix els seus secrets. Més informació i inscripcions en turismococentaina.com i Turistinfo Cocentaina. Telèfon 96 559 0159. Recorda, aquest estiu apunta't i gaudix al peu de la Mariola a Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina, Regidoria de Turisme.
Hoy por hoy Alcoy.
Tiempo de Bolsa de Trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se ofrece chica de 36 años, española, para limpiar casas, cuidar personas mayores y hacer recados. Con experiencia. También se ofrece para cualquier oferta laboral. Teléfono 664-520081. Ana.
Se ofrece chica para cuidar personas mayores o dependientes, también para noches en el hospital, cuidar niños y limpieza de hogar. Teléfono de contacto 640-56-63-74. Nati.
Hoy por hoy, Alcoy.
En aquesta edició de dimecres anem a sumar-se fins a Bocairent perquè a la seua ampla diversitat cultural afegís una nova col·lecció museogràfica. És la que al seu dia va cedir el pintor Antonio Ferri. Doncs fins Bocairent marxem amb la nostra companya Marta Rosella Gisbert.
Parlem amb Noelia Banyó. Noelia és regidora de turisme de Bocairent. Avui marxem fins a aquest encantador municipi perquè un dels tants enamorats d'ell és el pintor Antonio Ferri, qui va cedir precisament les seues obres al municipi pel seu vincle personal amb aquest. Ara aquesta iniciativa ha agafat força perquè ha estat declarada col·lecció permanent per part de la Generalitat Valenciana. Noelia, regidora de Turisme, bon dia.
Hola, bon dia.
Noelia, quina és la bona nova, la notícia?
Com molt bé has dit, esta setmana, bueno, en agost, va ser el dia 11 d'agost, ens va sorprendre quan va ser el DOC publicat que havien reconegut el Museu Antonio Ferri com a col·lecció museogràfica permanent. Nosaltres vam sol·licitar, ja fa temps, vam fer un expedient, vam, una memòria, explicant una mica tot el que teníem i tot el que composava el museu, i vam sol·licitar ser col·lecció museogràfica, i el dia 11 d'agost va ser publicar la resolució i estava acceptada la petició, per tant estem molt, molt contents.
Això implica que podrà rebre subvencions?
Sí, això implica que a banda d'estar reconegut com un museu dins de la xarxa de museogràfica de la comunitat, també tenim accés a subvencions que es convoquen precisament per a aquest tipus de col·leccions que estan reconegudes. Aleshores, això dona una miqueta més de desahogo, no?, als ajuntaments a l'hora de programar accions en els museus, a l'hora de fer manteniment o d'adequar alguna coseta més a, la, a les necessitats actuals.
Ja es preveuen, Noelia, algunes accions amb aquestes ajudes?
Doncs com és un museu nou, que va ser, vam rehabilitar una casa que està en el casc històric per un projecte FEDER, vale? Un projecte que venen d'Europa, va ser fa poc, és una casa que està restaurada fa molt poc, vale? El 2014 la vam inaugurar, i està tot molt, molt nou i molt adaptat a les necessitats. Aleshores, en principi, no n'hi ha aixina res per a demanar ara, però sempre alguna coseta, com és a lo millor més il·luminació o mesures de seguretat que ja en té, com, però a lo millor fer-ne alguna més o alguna coseta d'aquestes, podem tindre accés a elles gràcies a aquestes subvencions.
Bé, pintura del 400, i què més trobem al museu Antonio Ferri?
Sí, mira, Antonio Ferri va cedir una col·lecció àmplia de la seva obra al llarg de la seva carrera artística, i a banda hi ha diferents estils, com és la imitació dels quadres del 400 italià, però també té surrealisme, té neoimpressionisme, té pop, estil pop, que uh-huh. és un poc el reflexe de quan va estar als Estats Units vivint, i és un poc una miqueta el seu pas a través dels diferents estils que el pintor ha anat realitzant.
Sota el teu parer, Noelia, que diem, recordem, és regidora de Turisme de Bocairent, quin és l'atractiu precisament turístic del museu?
L'atractiu turístic és el veure, primer, una casa antiga rehabilitada en elements propis d'una casa del segle XIX que s'han conservat, això és una, i la segona i més important és la col·lecció en si, que és un pintor viu, actualment ell és dedicat a això, està el seu estudi a València, i és molt, molt important en el món del món artístic. Aleshores, li dona un atractiu més a Bocairent, que ja en té molts, que en quant a museus diferents, de diferents estils, de diferents, tenim el Museu Arqueològic, tenim el Museu Fester, les Covetes dels Moros, tenim la plaça de Baus, que s'excavarà en roca.
Uh-huh. En particular, el Museu de l'Home de la Manta, no?
També. El Home de la Manta, uh-huh. també tenim el que és el barri medieval, que és declarat conjunt històric artístic, una cava, que és un pou de neu, tenim un munt de coses, i com no, la Serra de Mariola, que és el parc natural, no?, que pertany en gran part al municipi. Aleshores, li dona un vessant més al que els turistes poden visitar i poden gaudir. És un vessant més a tot el que podem oferir com a poble.
Ara que parlem dels altres museus, com has dit, recordem que a Bocairent hi ha un museu parroquial, un altre arqueològic, el Fester, el d'Oficis i Costums i el del Museu de l'Home de la Manta, que és particular d'aquest municipi. Quin és l'estat d'aquestes instal·lacions?
Sí, mira, nosaltres com a ajuntament tenim una sèrie de museus que són municipals, i després has dit que n'hi ha, bueno, n'hi ha altres que no són municipals, o són parroquials o són particulars. Aleshores, sempre n'hi ha una coordinació entre l'empresa privada i el que és a nivell municipal a l'hora de quadrar horaris, per exemple, o també van fer un bo turístic en alguns dels municipis, dels museus que no són municipals, com per exemple el Fester i el Paleontològic, que també és privada, és una col·lecció privada de fòssils. Aleshores, aquest bo turístic el que aconsegueix és abaratir el preu. Compres un bo per valor de 5 euros i tens accés a 5 museus. D'aquesta manera, el preu de cada entrada als museus es rebaixa considerablement i els turistes poden visitar més quantitat de col·leccions. Aleshores, estem en constant comunicació amb els diferents agents turístics.
Noelia, Bocairent va sol·licitar l'inici de la tramitació de les seues danses com a bé d'interès cultural immaterial. Volem saber quin és l'objectiu des de la regidoria de turisme, que bueno, sembla que esteu bastant actius.
Sí, realment aquesta iniciativa és més de la regidoria de cultura. El que passa és que com diguem que està tot
vinculat,
cultura, turisme, festes, aleshores entre les tres regidories doncs un poc ho portem endavant. Però no obstant això, vull matisar que és una iniciativa de la regidoria de cultura i l'objectiu és una mica doncs donar una importància més enllà de la que ja té a nivell festiu les festes d'estiu de Sant Agustí, de danses, perquè volem que es tinguin un reflexe també al món una miqueta més jurídic, no? I que estiga reconegut d'alguna manera.
Aprofitem per esmentar que l'Ajuntament de Bocairent està oferint un cicle de conferències, xerrades a la fresca,
on
es combinen diversos temes, no? Mediambientals, històrics, socials i patrimonials. Serà fins el 20 d'agost. Quin és el compromís de Noelia Banyó, regidora de Turisme, vers el patrimoni?
Anem a veure. Des de l'Ajuntament de Bocairent ja fa molts anys que estem organitzant aquestes xerrades a la fresca. Aleshores, sempre són en agost i el compromís de l'Ajuntament en el patrimoni és sempre doncs, donar a conèixer sempre una vessant patrimonial de lo que és el municipi als assistents a les xerrades. Aleshores, nosaltres el que fem és tots els anys programar 4 xerrades de la fresca. Aquest any van començar ahir, dilluns, i acaben el dijous, i aleshores sempre una d'aquestes 4 xerrades li dona un protagonisme al patrimoni municipal o del poble, no?, per a posar-lo en valor una miqueta més i que els assistents puguem conèixer de primera mà i de especialistes d'este món que ens il·lustren amb les seves explicacions. Per exemple, aquest any serà una concretament del fons arqueològic per part d'Isabel Collado i aleshores sabem que tenim en el museu, però a vegades necessitem que una especialista com és Isabel Collado ens explique el fons i l'origen.
Exactament.
I una miqueta doncs, d'una manera més instructiva, si cal.
Molt bé, Noelia, regidora de Turisme, bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Convidem a tot el món a que visite ara el Museu Antonio Ferri, en Bocairent. Recordem, una iniciativa que va començar com una espècie de hobby, d'aficionats, bueno, una sessió per part del pintor, que encara viu, i que ara agafa força perquè està declarada col·lecció permanent per la Generalitat Valenciana. Gràcies altre cop, Noelia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Be afraid just as long as you stand by me. And darling, darling.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de agosto te descontamos un 15% en todos los televisores de 32 pulgadas o más de las marcas Samsung, Sony y LG para canjear en próximas compras. Y también en Carrefour.es.
Hoy por hoy Alcoy. Servicios informativos.
Es la 1:00 p.m, 21 minutos, seguimos en directo en Radio Alcoy. Abrimos ahora el tiempo diario de información del Alcoyà y el Comtat. La Diputación de Alicante saca a concurso la reforma de las depuradoras de Agres y Benilloba. Todos los datos los tiene Marina García.
La empresa provincial Proaguas Costa Blanca abre el plazo de licitación de las obras de mejora en la decantación y el tratamiento biológico en depuradoras. El coste total de las obras, a las que se añade la mejora en la depuradora de Relleu, es de 863.000 euros. En el caso de Benilloba y Agres, el proyecto contempla la creación de 2 decantadores secundarios de obra civil, así como un nuevo pozo de bombeo y la remodelación del sistema de conducciones. El diputado de Ciclo Hídrico, Francisco Sáez, asegura que estas medidas son necesarias para maximizar el aprovechamiento del agua.
Son unas obras que han sido muy demandadas por todos los vecinos y es un compromiso más del gobierno provincial. Con ello lo que pretendemos es mejorar la calidad de las aguas depuradas de estos municipios, de forma que esta reutilización pueda contribuir de una manera muy efectiva a lo que es su uso para riego.
Estas ayudas se incluyen en el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses.
El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, visitó ayer el observatorio de la Fonrolla y se reunió con representantes de las brigadas forestales y colectivos antiincendios. El director general ha tomado nota de la necesidad de mejorar equipamientos e infraestructuras de la brigada y se ha mostrado partidario de eliminar divisiones provinciales a la hora de luchar contra el fuego. De momento, dice, la campaña contra incendios no ha ofrecido importantes sobresaltos.
Pues la campanya s'està produint en certa prudència, cert optimisme, a pesar de que així no podem baixar mai la guàrdia, ni podem tirar les campanes al vol, perquè una xispa, per molt xicoteta que siga, pues crema el bosc, que és el dit, però és la realitat.
Ángel destaca que la implicación ciudadana es clave y fundamental para mantener libres de llamas los espacios naturales. Un conductor implicado en un accidente de tráfico entre Alcoy y Benidorm quintuplicaba la tasa de alcoholemia. El juzgado número 3 de Alcoy instruye la causa contra este hombre de 35 años que se vio implicado en un accidente de tráfico el pasado sábado en el kilómetro 7,9 de la carretera CV70, la que une Alcoy y Benidorm. La Guardia Civil, que observó que mostraba síntomas de embriaguez, sometió a este hombre al control de alcoholemia. Arrojó una muestra de 1,40 miligramos de alcohol por litro de sangre, 5 veces más de la tasa permitida. Por estos hechos, imputó una comisión de un delito contra la seguridad vial. El juzgado de instrucción número 3 de Alcoy es el que instruye la causa. Nos marchamos ahora hasta Cocentaina, que convoca un concurso musical vinculado a la Fira de Tots Sants. Va a ser el próximo mes de noviembre. Marta Gisbert.
La Via Condal organiza la primera edición de la batalla musical de Sol a Sol, Fira y Festa, que tendrá lugar en la tradicional Fira de Tots Sants en el mes de noviembre de 2015. Mariona Carbonell, concejal de Fira, explica que el concurso contempla 3 categorías, pop rock, música de autor y dance, con un premio de 669 euros para cada una. Carbonell recuerda que la competición se celebrará de día y que cada grupo dispondrá de 1 hora para demostrar su talento a lo largo de las 3 jornadas festivas que dura el evento.
Concurs que este pel dia aquí en la fira, al costat del sector gourmet, per tal d'aminar un poc també aquell sector i que estiga tot en conjunt perquè hi haurà una bona harmonització.
El primer concurso musical va dirigido especialmente a grupos emergentes de la comarca, aunque está abierto a todos los públicos. Los interesados han de enviar junto a la ficha de inscripción una maqueta de su trabajo en formato CD o un enlace a la web del grupo. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 30 de septiembre. Para más información, los participantes deben dirigirse a www.turismococentaina.com.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come.
Siguen las jornadas que preceden los días grandes de las fiestas de Penàguila. Hoy a las 7:30 comienza el octavario, porque a las 8:30 hoy hay concierto de la Sociedad Musical Cultural de Penàguila. A las 10 el encendido de la hoguera le corresponde esta noche a la familia Blanes Bonet. En apenas media hora, a las 2, habrá una nueva mascletá dentro de las fiestas de Xàtiva. Habrá a las 7:30 teatro infantil en la Plaza del Mercado. Y a las 11, concierto de Abraham Mateo. A partir de las 2, en la Plaza de Lord de Mora, es la nit de les Albades. Una de la tarde, 26 minutos. Es todo por ahora. La información sigue aquí en su emisora y también en radioalcoy.com. Enseguida abrimos el tiempo de tertulia aquí en su emisora. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, now there's only love in the dark. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms.
Radio Alcoy en el 1485 de la onda media y 100.8 de la frecuencia modulada. Actualidad, información, deporte y entretenimiento con todo lo que a ti te interesa. Radio Alcoy Cadena Ser. Pase lo que pase.
Este dijous, a la 1:30 en amagatalls de la festa, contarem amb el senyor alcalde, regidor de festes i components de la comissió festera per a parlar de les festes de Penàguila.
És temps d'anàlisi, és temps de tertúlia a Ràdio Alcoi. Anem a saludar als representants dels grups polítics que van a tractar algunes de les qüestions més destacables de l'actualitat local i comarcal. Saludem a Raül Llopis, del Partit Socialista.
Bon dia, Quique.
Molt bona vesprada. Raül Seguí, de Compromís, molt bona vesprada.
Hola, bon dia.
Ignacio Palmer, Partit Popular.
Bon dia.
José Miguel Antolí, Ciudadans.
Bona vesprada.
Cristian Santiago, Guanyar Alcoi.
Hola, bones.
En primer lloc, gràcies per acceptar la invitació setmanal de Ràdio Alcoi per tal de parlar de algunes qüestions destacables. La primera, aquesta setmana coneixem aquestes sentències que condenen a l'Ajuntament d'Alcoi a pagar vora 3 milions d'euros per les expropiacions dels terrenys que es van utilitzar per tal d'ampliar el campus d'Alcoi de la Politècnica. Recordem que, encara que el condemnat és l'Ajuntament, el conveni signat en el seu moment entre l'administració local i la universitat fixa que el cost i el pagament de les indemnitzacions li correspon a la Politècnica. El govern municipal ja ha anunciat la seva voluntat de negociar una col·laboració econòmica per ajudar la Politècnica a pagar aquestes quantitats. La pregunta és molt directa. Deu l'Ajuntament col·laborar amb el pagament d'aquestes indemnitzacions? Fixem postura de govern.
Nosaltres des d'un primer moment ja heu vist les manifestacions que hem fet, que són eixes, que anem a mantindre tot tipus de reunions amb ells per tal de veure d'estar al seu costat i d'ajudar-los. No obstant, pues, bueno, pues ja mirarem a veure com es pot portar a terme pues, els pagaments i tot el tema per tal de que ells no siguin mal parats i puguin portar-se a terme.
Aquesta és la posició del govern, que és el que opina la posició. Cristian.
Home, des de Guanyar Alcoi, d'entrada tenim molt clar que la col·laboració entre l'Ajuntament i la UPV sempre és positiva. O sigui, per a nosaltres creiem que una relació estreta és molt beneficiosa per a la ciutat i, és més, jo afegiria que és imprescindible. Davant de la sentència jo entenc que s'ha de tindre molta prudència, sobretot perquè entenem que ara s'han d'utilitzar tots els mecanismes legals per veure com acaba aquesta situació. A mi personalment, i jo crec que als companys de Guanyar igual, ens sorprèn la diferència que hi ha entre la taxació que ha fet l'Ajuntament i la taxació que s'ha fet des del Tribunal. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ha de tindre paciència. I una volta dit això, si és necessària més endavant, una volta hi hagi una sentència ferma, doncs jo entenc que s'haurien de depurar responsabilitats si són necessàries per intentar evitar que això torni a passar.
Quina és la postura de Ciutadans?
Bé, des de Ciutadans tenim una postura coincident amb els nostres companys dels grups. Pensem que la universitat és una institució molt important en la nostra ciutat, que a part de la llavor que fa de docència, pues col·labora molt en l'Ajuntament i col·labora en altres institucions de la població. Entonces pensem que sí que devem de col·laborar i tot això s'ha de fer a través d'un diàleg, a través dels grups polítics, d'un acord entre nosaltres, en el que ha de participar la UPV també, i també tenir que pensar en les possibilitats que pugui tindre l'Ajuntament des del punt de vista econòmic.
Uh-huh. Partit Popular, Nacho Palmer.
Nosaltres la veritat és que sempre hem recolzat, no, la labor de la universitat, i per tant sempre l'Ajuntament ha d'estar al costat de la universitat, perquè al final és un tema positiu totalment per a la ciutat. Altra cosa és a nivell legal, no, en aquesta col·laboració de què estem parlant, no? Perquè clar, això no és una cosa que tu i jo li donem diners per ajudar-lo, això és un Ajuntament que té que donar diners i això té que estar basat en algo. Si no un conveni firmat i responsabilitat de la universitat per a que l'Ajuntament ajude, no seria en això, perquè no es pot justificar un nou conveni que diga anem a ajudar a la universitat a pagar la sentència que toque. Seria ajudar en altres coses, les quals donen, com dic, un benefici a la ciutat i que d'aquesta forma poder ajudar-los. O sigui, que no estem parlant de dir la universitat ha de pagar 2 milions d'euros, anem a donar-li 2 milions d'euros perquè pagui això. No. Això no tindria una justificació, més de que legalment jo crec que no es podria vestir. Per tant, recolzar a la universitat sí. Per què? Perquè és positiu per la ciutat, perquè estem creant joves en possibilitats de crear valor afegit a lo que és tot el tema laboral, industrial i empresarial en general de la ciutat. Per tant, i serà postura.
Uh-huh. I des de Compromís, Raül?
Des de Compromís pensem que l'Ajuntament té una responsabilitat en la taxació d'aquests terrenys i per tant ha d'haver una col·laboració en el pagament d'aquesta sentència que ara diu que és superior al que es va taxar per part de l'Ajuntament. Sí que és cert que voldríem saber quins van ser els criteris per a que la taxació de l'Ajuntament siga molt inferior al que ha determinat el Tribunal Superior.
Per tant, unanimitat en aquest recolzament que ha de donar l'Ajuntament a la Universitat Politècnica a l'hora de fer front a aquest pagament, que confiem també des del punt de vista de Ciutadà per a que no revertisquen les arques municipals que els recursos que planteja l'Ajuntament puguen prosperar. Anem amb la segona de les qüestions. Anem a parlar de la Mancomunitat, que recentment s'ha constituït. Des de l'òptica dels partits polítics que formen la Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Alcoi, com a principal ajuntament i com a motor d'aquesta Mancomunitat, quins consideren vostès que haurien de ser els reptes per a la nova legislatura dins de la Mancomunitat? Deixa la pregunta i qualsevol de vosaltres podeu arreplegar el guant.
Home, des del nostre punt de vista entenem que el principal és primer consolidar-la. O sigui, per a nosaltres és molt important consolidar-la, creure's que la Mancomunitat pot ser un instrument molt útil per a la promoció econòmica, però no només per a la promoció econòmica, sinó també la industrial, i des del nostre punt de vista, des de guanyar l'Alcoi, consideren que sobretot la part social que pot tindre la Mancomunitat. Per tant, entenem que s'ha de deixar d'instrumentalitzar, perquè sempre tenim la tendència d'utilitzar-la com un instrument dels partits polítics, i se li ha de dotar d'un contingut real que d'alguna manera pues sigui un instrument eficaç i eficient a disposició de les nostres comarques, dels nostres municipis. Per tant, nosaltres creiem fermament que des de la Mancomunitat es poden crear i es poden consolidar molts projectes de present i futur. Vale? I sobretot vinculats, com deia abans, a l'eficiència i a l'eficàcia, i m'agradaria posar exemples. Per exemple, mancomunar la recollida de brossa, és a dir, mancomunar els serveis públics, per què no? Part del transport urbà que ens comunica entre municipis, i finalment algo que sempre està damunt de la taula, tindre en compte els polígons mancomunats a nivell industrial, de l'àmbit de la indústria.
Nacho,
que acabo de tener un déjà vu, porque nos hemos ido creo que a 4 o 5 años antes. A ver, desde el Partido Popular, en este momento, como está la cuestión de la Mancomunidad, el objetivo de la Mancomunidad debe ser desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Cristian, por ejemplo, está muy bien, esa es la idea inicial de la Mancomunidad, pero al final no se puede mancomunar el transporte, o por lo menos no se ha podido hasta ahora, y parece ser que no se puede. No se ha mancomunado la limpieza viaria, o la recogida de basuras, mejor dicho. Y parece ser que tampoco se puede mancomunar por la diferenciación en los plazos de los contratos y demás. Se mancomunó un terreno industrial en muro y se ha reclasificado otra vez para que deje de ser industrial. Por lo tanto, tampoco no hay terreno industrial mancomunado. Tiene un presupuesto de 1 millón de euros y le han sobrado 200.000. O sea, una desviación del presupuesto de un 20%. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? O sea, tenemos que buscar figuras que de verdad sean necesarias para los ciudadanos, que creen unas sinergias, que al final una mancomunidad lo que busca es eso, es crear unas sinergias, crear unas economías de escala a nivel público, ¿no? Para poder hacer que los diferentes servicios nos cuesten menos, pero en este caso no lo estamos consiguiendo, ni parece ser que se puede conseguir. Por lo tanto, dejémonos de nuevas estructuras, vámonos a colaboraciones puntuales en aquello que haga falta, que se puede colaborar entre municipios en determinados temas, pero concretos, para mejor conseguir cosas que de esta forma parece ser que no se pueden conseguir, y que se trabaje de esa forma. Dentro de ahora mismo, el Partido Socialista tuvo una reunión el otro día con el tema de las comarcas centrales, se recuperó el tema de las comarcas centrales. Al final, comarcas centrales, mancomunidad, vamos a decirnos, a lo mejor el tema de las comarcas centrales, pues a lo mejor tiene más sentido en este momento por diferentes motivos que lo que sería una mancomunidad, pero todo no se puede tener, que al final estamos creando estructuras que tienen un coste, que tienen un personal, y que al final es lo que los ciudadanos no quieren. Esos gastos fijos que estamos creando sin objetivos definidos y objetivos que marcamos que después no se pueden cumplir.
Bueno, desde Ciudadanos pensamos que la Mancomunidad ya tiene un carácter voluntario en su creación, y creemos que la Mancomunidad de l'Alcoy a Comtat se creó con algunos objetivos. Uno de ellos era la creación de un parque industrial que facilitara la instalación de nuevas industrias y que cooperase en una oferta laboral que se pudiera producir por estas nuevas industrias, y su objetivo final era disminuir las tasas de paro de la comarca. Este és un dels objectius. Otro dels objectius de la comunitat és compartir costes, abaratar costes en una gran quantitat de servicis, com bien ha dicho Cristian, en la recogida de basura, és un dels temes que creo que ja se trató, però de moment està paralitzat. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es qué hacemos con la comunidad. Los representantes de todos los municipios son los que tienen que proponer qué hacemos con esto.
Raúl?
Nosaltres, des de Compromís, sí que defensem la utilitat de la mancomunitat. És cert que ha d'haver una voluntat política per part dels diferents alcaldes dels pobles de la comarca per a que aquesta utilitat siga eficient. Està demostrat que pot ser útil per a la comarca, la mancomunitat i la mancomunació de serveis durant el temps que va funcionar regularment a les Afores. Va demostrar que hi havia una utilitat i que era útil per a la comarca de les Afores, la mancomunitat de les Afores. Els reptes que té la mancomunitat ara, nosaltres pensem que principalment aglutinar els serveis i que hi hagi un trasbàs de les diferents mancomunitats que hi ha a la comarca cap a una única mancomunitat. Per això pensem que no és útil o no ha sigut útil fins ara. Un altre repte, la mancomunació d'un polígon mancomunat, sí. Fins ara no s'ha donat a terme, es va canviar la qualificació d'aquests terrenys perquè no estava donant fruits i, per tant, als propietaris d'aquests terrenys estava causant-los un perjudici. Però sí que pensem que la mancomunitat és útil i pot ser molt útil per a la comarca i per als pobles de les comarques.
Raúl?
Bé, jo crec que la definició és com la que ha dit Cristian totalment, és a dir, n'hi ha que consolidar i fer que la mancomunitat en si faci el que hauria d'haver-se fet, és a dir, totes aquestes coses que estem parlant de projectes i tal, ja vindran, però consolidem-ho i verdaderament que n'hi hagi una intenció de treball ferme per part de totes les poblacions i de totes les alcaldes per tal d'aconseguir coses per tota la comarca. Mm-hmm. Això és la...
És obvi que el número de municipis que actualment formen part de la Mancomunitat és molt limitat, n'hi ha voluntat de nous ajuntaments de sumar-se, però ahir penseu que els partits polítics podrien fer alguna cosa més, és a dir, recomanant a els seus diferents alcaldes en els seus diferents municipis de les avantatges o de les conseqüències que pot tindre formar part de la Mancomunitat?
Jo personalment, perdoneu que pilli jo la paraula, jo considero que, com bé també hem dit, així el que està clar és que devem de llevar-se de temes partidistes i de històries. Això, la comunitat, el que deu de ser és una eina, un organisme que el que faci és això, aconseguir reptes per a la comarca. Entonces, per aquesta regla de tres, per la pregunta que tu acabes de fer, clar que podem fer molt per aconseguir que les poblacions que tenen pues, els nostres partits o que els nostres partits estan dins d'aixes d'aixos governs, pues, lo que podem fer és això, que es posen d'acord per tal de aconseguir reptes dins de la comunitat.
Sí, sens dubte, o sigui, nosaltres ho tenim molt clar, jo també ho comparteixo, les dificultats evidentment són moltes, però nosaltres creiem fermament que pot ser un instrument molt positiu per a les nostres comarques, però ja ho deia al principi, si no ens ho creiem i no d'alguna manera transmetem eixa, creure en aquest instrument a la resta de poblacions, serà molt difícil consolidar-la. Per tant, jo crec que tenim una tasca al llarg d'aquesta legislatura per intentar pues, que d'alguna manera els municipis que ens rodegen es donin compte de que és un instrument molt útil, que pot beneficiar molt a la nostra població, ja no només a nivell de promoció econòmica, com comentava el company de Ciutadans, també per a intentar reduir les taxes d'atur de les nostres comarques, sinó també per a una millora de la qualitat social del nostre entorn. Per tant, jo crec que tenim un repte, tenim una sèrie de reptes per davant i jo estic, bueno, no sé, crec que hem de confiar plenament en que els puguem assolir.
Bé, nosaltres pensem que en aquest sentit sí que hi ha que fer pedagogia en els alcaldes de les poblacions que no estan adherides des de moment. Entonces, uno s'adereix a una comunitat, mancomunar realment és compartir. Entonces, quan uno compartix, pues, hi ha que fer-los fora les avantatges que poden obtindre d'estar en una federació així.
Jo, al final, tenim que anar-se'n a les dades, no? A la trajectòria de la mancomunitat, el mateix que té 4 anys, aproximadament. Mm-hmm. Clar, pues imaginem-se, no? Un alcalde d'un municipi que es planteja si entrar o no, només veient què és el que ha passat durant aquests anys, pues, ahí ja té dades suficients per a decidir si entra o no. Es pot tindre molta voluntat i demés, però al final has de pensar en el municipi, no? En el que aportes i en el que el municipi trau en benefici. S'ha comentat així, per exemple, d'altres mancomunitats, no? Per exemple, la de la Safor. Les característiques són totalment diferents. En la Safor tenim una població que és capitalitat indiscutible com és Gandia, i al voltant té una sèrie de municipis més executius, però tant això crea una situació totalment diferent, que a més crea un poc com una àrea metropolitana dins de lo que, al voltant de lo que és Gandia, i per tant això dona peu a poder mancomunar, a poder fer una gestió col·laborativa contínua, no? Dins d'una mancomunitat. Hi ha altres mancomunitats dins, que també s'ha comentat, dins de lo que és la comarca, per exemple, ara mateix en ve al cap el Chapolar, Matisa, que sí que té una, o sigui, tenia un fi, es va crear un fi en uns objectius molt clars i està complint-se, i a més està donant uns beneficis als diferents municipis, però a més és que els municipis que estan integrant i la mancomunitat són tots executius, ¿vale? O sigui, tenen una sèrie de característiques similars, i pareix ser que això pues, està produint que la qüestió funcione. Pues, si al final es decidís continuar en el tema de la mancomunitat, n'hi haurà que posar els peus en terra i n'hi haurà que posar objectius clars que es puguin complir, cosa que fins ara no ha pogut ser, no? O sigui, està clar que nosaltres no hem de dir no, que desaparegui, que desapareix, no, si continua, per almenys que es faci de la forma més eficient possible, i sobretot anar a marcar uns objectius i anar a complir-los, no a intentar vendre fum, perquè al final jo l'únic que recordo de la mateixa mancomunitat crec que és el tema cultural.
Sí.
Crec que no n'hi ha més resultat visible.
Sobretot la qüestió cultural, els plans d'ocupació que sí que s'han desenvolupat des de la pròpia mancomunitat,
sí, però al final
i també el servei de transport universitari.
Sí, bé, però al final estem parlant del servei de transport universitari, que ja n'hi havia un conveni firmat entre Muro, Cocentaina i Alcoi. Per tant, sí, s'ha trasbassat a la mancomunitat, però ja estava fent una col·laboració entre municipis. I el tema dels plans d'empleo, que són al final ordres de subvenció que es donen des de la Direcció General d'Empleo, també es poden donar als municipis, o potser es pot fer una agrupació per a poder demanar. Vull dir que n'hi ha altres opcions, que n'hi ha que analitzar els resultats i a partir d'ahir veure què és el més interessant, que al final estem parlant de diners públics i tenim que optimitzar-los al màxim.
Uh-huh. Alguna cosa que apuntar, Raül?
Sí, està clar que ha d'haver una voluntat política per part dels alcaldes, de les poblacions. Es pot donar el cas de la Safor, com deia el company? Jo crec que sí que es pot donar el cas de la Safor en aquesta comarca. Hi ha pobles molt xicotets que poden aprofitar-se'n de pobles més grans, i pobles més grans que poden ajudar els pobles més xicotets a ser més eficients en els serveis i tindre un propi servei també més eficient.
La qüestió de la mancomunitat, que anirem seguint al llarg dels propers mesos per veure com va configurant-se i si els municipis de la comarca finalment van adherint-se i van completant els 10 ajuntaments que ja formen part d'aquesta institució. Anem a parlar ara de les terrasses dels bars amb una nova normativa després de moltíssim temps de diàleg, d'aprovar i tirar enrere algunes propostes. Considerem que és efectiva la nova normativa que s'ha posat en marxa?
Bé, respecte a la normativa, realment sobre les terrasses és difícil conciliar els interessos dels veïns i els interessos dels hostalers. Ahir sempre tindrem una problemàtica i entonces en les ordenances han de ser un poc flexibles. Ja en abril de l'any passat ja es va retirar provisionalment l'ordenança que hi havia, perquè hi havia moltes demandes de terrasses i realment sols s'ajustaven a les condicions inicials 6 d'elles. Entonces pense que ara, i això podrà dir millor Raül, hi ha una normativa provisional, s'han revisat les tasses, clar, els horaris, pues, clar, el que viu baix d'una terrassa té problemes, el que viu baix de la marxa pues, té problemes tot l'any. Entonces conciliar tot això és difícil. Pense que ara hi havia un horari de 8 del matí a 12 i mitja de la nit que era extensible mitja hora més per retirar i tal, però clar, el que està en la terrassa pues, a aquestes hores pues, està molt bé i tal, i allí tenen que tindre tots un poc de mànega, un poc, tenen que ser un poc comprensius uns en altres. Des de luego està molt bé fomentar les terrasses perquè s'augmenten les relacions socials entre les persones, la gent disfruta de l'aire lliure i està molt bé.
Cristian?
Sí, Nosaltres, des de Guanyar al Coll, tenim dubtes, però els dubtes són els següents. És a dir, nosaltres considerem que una bona ordenança, que pot estar consensuada, si després no hi ha el control, no hi ha capacitat de seguiment o capacitat de poder controlar-la, doncs, entenem que no és bona. Vale? Que no és bona, per què? Perquè n'hi ha alguns que sí que compleixen la llei, que s'han deixat una sèrie de despeses, i en canvi n'hi ha d'altres que no ho han fet. Clar, si tu no ho pots controlar, probablement el que serà més beneficiat d'això és el que no ha complert, d'alguna manera, amb aquesta ordenança. Per tant, per a nosaltres, els dubtes ixen davant d'aquesta situació, de la falta de seguiment o la falta de capacitat, per molt bona que podem considerar que és l'ordenança.
No estava massa d'acord amb Raül Llopis.
No, bueno, nosaltres també fem una valoració al respecte, com a que no està sent positiva l'ordenança. Vull dir que som conscients de que no està funcionant com hauria d'estar funcionant, o com en teoria quan es va fer l'objectiu que n'hi havia marcat. No obstant, pues, més o menys nosaltres sí que sabem que n'hi ha un òrgan regulador que està conformat per diferents tant afectats com bé hostelers, veïns i tot la maquinària de control, que en teoria sí que n'hi ha una maquinària de control que sí que, per exemple, pues, ha obert uns expedients, que ha mirat. Ara mateix estem parlant de que n'hi ha 94 expedients que s'han posat a diferents terrasses. No obstant, tornem a lo mateix, jo estic d'acord en el que tu estàs dient, Cristian, que n'hi ha, per exemple, qui ha fet un desembols i ha fet un acondicionament per tal de tindre la terrassa tal i com deu de tindre-la, i altre que no l'ha feta, i també, pues, com bé tenim més mecanismes de control que tenim, pues han anat, se li ha fet una inspecció i se li ha posat un expedient. Una altra cosa és ja el veure quan es posa un expedient quin té que ser també el pròxim pas que es deu de donar. Ahí és on vegem que estem tenint els problemes que estem tenint, que és a dir que possiblement si tenim l'ordenança però no anem més enllà de ser més durs o anar més clarament contra aquests expedients, pues una cosa molt complicada, perquè com bé estem dient tots així, tots volem el benefici de les persones, però és que persones som tots, el que té el negoci i el que viu dalt del negoci. És una cosa molt difícil de conciliar, molt difícil de portar a terme. Devem de deixar un espai de temps per tal de que s'estudien els casos dels 94 expedients que n'hi ha, per tal de que es puguen pues, aplegar acords i tot el tema, i veure d'estudiar ben bé l'ordenança, perquè a lo millor està fallant-se en alguna cosa.
Yo al respecto de este tema, un poquito lo que está diciendo Raúl, ahí hay un consejo consultivo formado por diferentes representantes de la sociedad, y por lo tanto pues hay que hacer, ¿no?, caso a todo lo que se vea. Pero al final, si hay encima de la mesa 94 expedientes, quiere decir que pasa algo, ¿no? O que la normativa no está adaptada a las necesidades de, en este caso, de los establecimientos, o que no se está llevando bien, un poquito por lo que estaba diciendo, porque al final en la ordenanza hay un proceso sancionador que a lo mejor no se está llevando a cabo como se debería, que tampoco digo que hay que multar a todo el mundo, hay casos y casos, o sea, y por eso también el proceso sancionador, hay unas leves, hay unas graves, hay unas muy graves, ¿no?, de incumplimientos. Pero al final, un poquito, por ejemplo, en el tema de los horarios, que es algo donde pues yo creo que todo el mundo puede ver que se está incumpliendo la mayoría de veces. Poner un horario en una ordenanza que es 12:30 más media hora ya sin servicio, solo para retirar lo que es el mobiliario, y que no se cumpla, o lo cambiamos la ordenanza o lo hacemos cumplir. Ah, pero habrá que decirlo y tendrá que estar por escrito. Igual como a lo mejor por la tipología de local. Por ejemplo, estamos en la plaza Gonzalo Cantó y las terrazas se quitan muy tarde, no se quitan ni siquiera a veces ni a las 2, pero a lo mejor ahí habrá que modificar la ordenanza y hacer en determinados lugares o determinadas tipologías de negocio, pues a lo mejor, y siempre que no hayan problemas con vecinos y demás, un horario más flexible, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, y eso fuera en otras comunidades autónomas sobre todo se tiene mucho más conciencia, el tema del botellón, El tener terrazas hace que la gente pueda beber en la calle, dentro de lo que es la terraza, pero también genera que paralelamente haya gente también bebiendo en la calle, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tenemos terrazas hasta las 4 de la mañana, pues vamos a tener, pues, por ejemplo, Gonzalo Cantó, mucha gente bebiendo en la calle. Esto al final son gastos para el ayuntamiento, ¿eh? Porque pues, se pueden sacar los datos de lo que cuesta limpiar la plaza Gonzalo Cantó, una barbaridad. Si esto se tuviera, a lo mejor se les diera una flexibilidad legal a los establecimientos para poder tener las mesas en la calle, digamos las 2 de la mañana, ¿eh? Hay poblaciones donde es a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana automáticamente se retirarían las mesas y desaparecería el consumo de alcohol en la calle. Esto, y también la posibilidad de sacar el vaso de plástico, tal. Esto al final ya estamos hablando de números para el ayuntamiento, ¿eh? Números, o sea, estamos hablando de un ahorro real. Y después también nos iríamos a una conciliación entre los vecinos y los establecimientos real, porque estaríamos hablando de una normativa donde todo el mundo lo podía cumplir, o sea, de bajar ese número de incumplimientos de 94 a un número que fuera normal, pero porque realmente fuera una ordenanza que se podía cumplir, ¿eh? Y las ordenanzas pues están para adaptarlas a las necesidades de la población en cada momento, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer. Raúl.
Bé, des de Compromís també pensem que és complicat aquest tema, que els 94 expedients evidencien alguna cosa i que hi ha un organisme per a fer aquest seguiment, per a tindre en compte les excepcions de les particularitats de cada barri. Bé, utilitzem aquest organisme i intentem consensuar.
Perquè si tenim diversos elements de conflicte i està en primer lloc els negocis amb els propis veïns, no? El dret al descans que tenen els ciutadans, però després també estan les diverses tipologies d'establiments i fins i tot dins de la mateixa tipologia d'establiment qui adapta la seva terrassa a la normativa, qui compleix l'horari, qui no.
I les diferents també zones, eh? Clar, perquè no és el mateix posar una terrassa...
Un carrer tallat o una terrassa...
Un carro peatonal, en una vorera... Claro, canvia totalment, perquè inclús per a aquests negocis la despesa, el gasto que suposa el generar una terrassa és molt superior. Clar, tot això es pot adaptar, per supost. El resto, parlar-ho, inclús es poden fer zones, per tema sí. De contaminació acústica es poden fer zones, o sea, es poden fer moltíssimes coses, però bueno, es pot començar a treballar, deuria de començar-se a treballar i obrir un procés participatiu.
Sí, bueno, desde luego en la normativa provisional que hi ha ara per l'any 2015 crec que s'ha permitit tot tipus traure taules i cadires de qualsevol tipus. Pense que això és un tema que s'havia d'especificar i per un futur que la normativa determinara quina qualitat de taula o de cadira hi ha que traure. Respecte als 94 expedients aquests que estem parlant, també hi hauria que diferenciar si són expedients per incompliment d'horari o si són expedients per incompliment de normativa.
La majoria seran per incompliment d'horari.
Ja, però pense que tenien que els establiments tenen que tindre exposades les mesures de la terrassa i tots aquests temes, per això també pot ser que hi hagi algun expedient.
Cristian?
No, simplement, i Raül, si estic equivocat em podràs corregir, no? Probablement tota aquesta situació es podria haver evitat si aquest organisme, crec que es diu Comissió d'Arbitratge, de Terrasses, si nosaltres tots els implicats, tots els agents, fins i tot els partits polítics, haguéssim estat representats, ens haguéssim pogut reunir més sovint, que jo crec que això ha faltat i és una cosa que des de guanyar el COI hem reivindicat, doncs probablement tota aquesta situació que estem patint ara doncs no hagués passat, no? Per tant, si tenim els mecanismes per a poder evitar-ho, pues bueno, des de guanyar el COI el que demanem és poder utilitzar-los d'una manera correcta i eficient i intentar pues, evitar aquest malestar que es pot produir en la societat.
Una qüestió que cal treballar per tal d'evitar que es produïsquen aquests expedients i que tot el món al final pugui complir i pugui haver una bona relació entre els negocis de l'hostaleria i els propis veïns. Així tanquem la tertúlia d'aquesta setmana. Ha estat un plaer conversar amb Raúl Llopis, amb Raúl Seguí, amb José Miguel Antolí, amb Ignacio Palmer i amb Cristian Santiago. Moltíssimes gràcies i molt bona vesprada.
Moltes gràcies, bona vesprada.